It's always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
Hi ha dones nues a Sabadell i tanques de pues amb plomes d'ocell. Divorciats, pensidets, fan cerimònies, adeus baratets, teràpies naturals amb energies i meridians. Sabadell, ben per nas, que amb els ulls negats no el cantant.
En Quimí Portet va ser capaç de trobar moltes coses i persones a la nostra ciutat, tal i com explica en aquesta cançó. Potser esteu vosaltres acostumats a no fixar-vos en tot i tothom qui ens envolta, però si ho miréssim amb ulls de fora, segur que ens sorprendria molt tot el que es pot arribar a destacar de la nostra ciutat. I, de fet, això és el que han fet la Sara Labrador i en Josep Maria Casas en el llibre de Sabadell, Descobreix la ciutat, tot passejant, editat per l'editorial Gregal. I avui ens acompanyen els seus autors per explicar-nos com ha estat aquest passeig. Bon dia, Sara, i bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Expliqueu-nos, primer de tot, quant de temps us ha costat, doncs, a fer aquesta obra, perquè déu-n'hi-do la informació que heu anat acumulant, eh?
Realment, 16 mesos.
16 mesos.
16 mesos ha sigut el treball per fer aquest llibre.
Un llibre de més de 470 pàgines. Com va sorgir la idea de crear, doncs, aquesta proposta?
Doncs mira, el Josep Maria ja havia fet el llibre de Passejar per Barcelona i el de Descobrir Sant Cugat, i llavors seguim a la línia del ferrocarril, diguem, arriba un punt que t'has de dividir, has de decidir si vas a Terrassa o a Sabadell. I vam decidir, doncs bueno, ara què fem, no? Anem a Terrassa o anem a Sabadell? I mira, vam anar a Terrassa i hi havia una quantitat de coses per fer que donarien per un llibre també, que serà el proper que farem, un llibre bastant important. Vam anar a l'oficina de turisme, et donen un plànol, et donen una quantitat de fulletons, vam dir, mare meva, quina feinada, no? I llavors vam anar a Sabadell i resulta que aquí per començar no hi ha ni oficina de turisme. Si vols un plànol, bon, has d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana, et donen un plànol petitet que costa un euro. I sembla que aquí no hi ha el concepte aquest de que hi ha res per visitar ni hi ha res per veure. I llavors vam decidir fer el de Sabadell justament per demostrar que això no és veritat, per treure tot el potencial que té aquesta ciutat.
Perquè us agraden els reptes, eh?
I tant.
Era descobrir una mica allò del lejano oeste. Anem a descobrir com pot ser que a Sabadell no tingui... A banda, és que no hi ha ni un sol llibre que parli de tot Sabadell. Perquè hem d'anar al Sabadell al Sabadell del meu record.
No?
És que no n'hi ha cap. No n'hi ha cap. No hi ha ni una guia turística, vamos, no hi ha res.
I llavors com l'hem de catalogar? Com a novel·la, enciclopèdia, guia turística?
És un llibre de divulgació que es pot fer servir tant com a guia de turística per seguir les rutes de la ciutat que fan els personatges, però també es pot llegir com una novel·la de tot seguit, si li pots treure partit de les dues maneres.
I expliqueu-nos, perquè clar, a les cobertes vosaltres expliqueu que voleu combinar el rigor històric amb el respecte al patrimoni, amb un estil, això sí, a mi. Això és possible? Té un secret? Com ho heu aconseguit?
Sí, és el del parlar col·loquial, el del carrer. Com hem fet nosaltres aquestes visites? Pues no les hem anat a treure d'enlloc, ens hem posat en contacte amb les autèntiques persones que ens ensenyen qualsevol cosa d'aquí de Sabadell, i amb una gravadora i una màquina de fotos, i els al costat ens ho expliquen. Automàticament hem de tenir en compte cada 10 minuts realment de gravació, és una hora després de passar, després ho enviem, després ens ho esmenen. Però, és clar, qui ens ha ensenyat a l'aeroport? La seva directora. Qui ens ensenya el paleontològic Miquel Crusafont? La seva directora. I el Museu del Gas, pues, el cap de protocol, i l'Albert, el físic, director observatori astronòmic, i aquestes són les persones que ens ho expliquen, i això és el que plasmen. És a dir, no som nosaltres qui ho diem, són precisament les persones que dia a dia treballen, i a més aquí hauria de fer un agraïment al Museu de Sabadell, a l'arxiu, que és realment el senyor Camas Olives el que ens ha facilitat, que tot el personal ens ha obert aquelles coses que estan a Sabadell tancades per visitar-les nosaltres. Vapor Buixeda, el Campanar, és que és tot. Tot ens ho han obert i hem pogut visitar-ho amb ells, i és això el que està fent el llibre. Si vostès van a fer una visita a qualsevol lloc, el que els explicaran, ho està explicant el llibre. Ara, malauradament, la Torre de l'Aigua quants cops l'any s'obre? Pues com mínim, sí, ara, per les festes de la salut i per la festa major, i alguna altra vegada, o amb visites concertades, òbviament. Però, si algú passa per allà i va amb el llibre, pot llegir exactament, i això és el que els explicarien. Això és el que substitueix el llibre, però mai pot ser el que una persona t'explica de cara a cara, evidentment.
Clar, però això té molt de valor, no? Doncs que heu anat a buscar aquests testimonis, no? A tota aquesta informació, i heu fet aquest recull que era tan necessari. Hem de dir que el llibre comença amb els versos de les corrandes de l'exili, d'en Pere IV, un dels sabadellencs més il·lustres per nosaltres. Llavors suposo que això és apostar pel cavall guanyador, no? Ja d'entrada dius, ai, mira, aquí segur que els hi agrada, ja connecten.
Bueno, els Porxos d'Oliver, la casa de Pere IV, ens ho va fer la Laura, una de, també del Museu d'Història, i ens va fer un recorregut literari. Aquest el vam fer amb altres personatges, i els comentaris dels altres personatges són els que nosaltres posem, precisament amb altres persones, són els que nosaltres posem en el llibre, i per tant estem reflectint realment el que és una visita amb un guia i 10-12 persones, no són mai més. Però
sí, perquè
és això el bonic, és que estem representant la realitat.
Sí, això jo crec que aquesta manera de plantejar-ho, no?, com un grup de parelles que fa turisme per la ciutat, és una idea que a primer cop d'orella pot sobtar, però que després fa que el lector empatitzi molt.
Sí, perquè trobes punts de vista molt diferents i sempre hi ha algú amb qui et pots identificar. Hi ha els joves, que potser són els que sempre són els que armen una mica més de taola, no? Les jubilades, que tenen potser un punt de vista una mica més conservador, i els altres, que cadascú doncs sap una mica del seu tema, fa preguntes sobre el seu tema, i llavors sempre amb un o altre trobes alguna cosa en comú o li trobes més simpatia.
Uh-huh. Si us sembla, escoltem un fragment del llibre que ens parla del safareig.
El cert és que l'any 1892 es va encerclar i cobrir, segons un projecte de l'arquitecte Miquel Pasqual Tintorer. Unes piques eren per ensabonar i unes altres per esbandir. Unes eren destinades a la roba blanca i unes altres a la de color. Això sí, quan hi havia malalties infeccioses, la roba dels malalts s'havia de rentar en una pica a part per evitar contagis. La Laia mira fixament el safareig. «Era obert tot el dia o hi havia un horari?», pregunta. Obria a partir de les 7 del matí fins la posta del sol tots els dies de la setmana.
Aquests safareigs estan molt a prop d'aquí, de la ràdio. Què és el que us va causar més impressió?
Home, d'entrada que està molt ben conservat. I sé que hi porten moltes escoles per veure, perquè, esclar, personalment jo n'he conegut i en funcionament, i exactament perquè jo vinc d'Horta, de Barcelona, i allà hi havia els safareigs i jo havia vist la gent rentant allà, però és obvi que els estudiants d'avui dia, per això, és una cosa que poden desconèixer absolutament. Llavors, realment, no els he vist jo amb ells allà, a mi m'ho van obrir, els vaig poder veure, jo crec que és important precisament que vegin com hem viscut i que aquelles coses que potser ara les donem tan per sentades i que no apreciem, home, doncs fa 100 anys eren una cosa que realment valia, era un altre nivell de vida. I això és molt important. És com quan a la Torre de l'Aigua em van dir que l'aigua de la Torre de l'Aigua anava a les indústries, però no a les cases particulars. Per què? Perquè no hi havia res d'aigua. És a dir, la gent tenia que treure l'aigua del safareig o de pous, però no hi havia l'aigua a casa, i abans va haver-hi el recorregut del gas que de l'aigua. És molt curiós saber això.
I vosaltres, abans de parlar amb els experts, ja coneixíeu aquesta referència sobre la nostra ciutat, tipus que era coneguda com la Manchester catalana, per exemple?
No, jo la veritat és que no sabia absolutament res, i ha estat tota una descoberta. O sigui que fantàstic. Fantàstic, perquè vam començar amb poques esperances, no? Dic, a veure què ens hi trobarem aquí, perquè sembla que entre ells mateixos es consideren que no tenen res, que aquí no hi ha res per veure. I quan vas veient i et vas adonant de tot el que hi ha, sempre és una sorpresa, és molt maco.
Uh-huh. Per això és important, no?, aquesta tasca dels experts que us han anat assessorant sobre tota la història i el patrimoni de la ciutat, que em sembla que són una trentena.
Sí, pot ser. Però hi ha persones com l'Albert Roja, l'historiador i arqueòleg, que ha fet tota la busca d'aquí de les muralles. És a dir, és que hem anat a buscar les persones més, que han cregut més adients, i totes han col·laborat. És que no ens hem trobat amb un sol no en aquest aspecte. I tot d'una manera, doncs, totalment per ajudar a fer el llibre.
Un llibre que està plantejat com si fos una ruta de 5 dies, però que m'imagino que vosaltres, doncs, vau passar molta més estona, no?, caminant per la ciutat.
Això ja no ho diem. És una búsqueda constant. El dia de la Rambla, doncs, és anar trepitjant la Rambla amunt i avall, anar fent fotografies, anar mirant d'un costat a l'altre, i llavors hem tret la informació a través de diverses coses i tal. I pel mig, doncs, el vapor Buixeda, on la Isabel del museu, doncs, ens va ensenyar tot el vapor, les xemeneies. És un altre tema interessant. Esclar, jo realment tampoc coneixia res. Havia estat de petita, me'n recordo, un dia a la Salut, i amb uns amics d'aquí a Sabadell vaig visitar el paleontologia de Miquel Cosafont. És tot el que coneixia de Sabadell, no conec res més.
Us espereu que la gent després agafi el llibre i intenti fer, doncs, aquesta ruta, no?, d'aquests 5 dies, que déu-n'hi-do, quina feinada per això, perquè hi ha molts punts de la ciutat que seria una feinada, no?
Home, hi ha moltes rutes que es poden fer fàcilment perquè estan per aquí, pel centre. Vull dir, potser la última, no?, que és la del Ripoll, és més complicada, però totes les que són per la ciutat es poden anar fent tranquil·lament, i moltes vegades ja has passat per allà i potser no t'hi havies fixat, i ara amb el llibre, doncs, ostres, mira, això surt, això no ho sabia, que aquest carrer era així, per això.
Jo, per l'experiència amb els altres llibres, molta gent m'ha dit de que al anar llegint li has agafat gana de fer les visites que jo plantejava en el llibre, i que les han arribat a fer. Això ho dic per molta gent de Sant Cugat que m'ho ha dit, perquè Sant Cugat tampoc tenia cap llibre. I Sant Cugat, cuidado, no és només la ciutat, estic parlant, i per això ens vam decidir, les Planes, la Floresta, Vall d'Oreig, Sant Cugat, per un costat Mirasol i per l'altre Sant Joan, és a dir, és el terme molt gran. I la molta gent diu, és que hem anat descobrint les coses seguint el teu llibre, i això sí que m'ho han dit directament. Espero que aquí a Sabadell passi el mateix.
O sigui, us espereu que sigui un llibre tant per la gent que ve de fora, no?, que serveixi com a guia, com també pels mateixos ciutadans que redescobreixin la seva ciutat.
Exacte, sí, sí. Perquè moltes vegades els que som de casa són els que menys coneixem el que tenim al costat, no? No ens ho mirem.
Vinga, doncs, sentim ara un altre fragment. Aquest parla de la Puríssima.
L'any 1867, Sabadell va arribar als 15.000 habitants, per la qual cosa el bisbat de Barcelona va autoritzar la creació d'una nova parròquia sota l'advocació de Santa Maria de la Puríssima Concepció. Aquesta es va habilitar provisionalment a l'església de la Casa de Beneficència des de l'any 1868 al 1885, ja que l'hospital i la Casa de Beneficència es van inaugurar el 1856 al carrer del Convent, cantonada amb el carrer de l'Hospital, actual plaça Mercè. Les obres de la nova església, sota la direcció de l'arquitecte Miquel Pasqual Tintorer, van començar el 1879 i van acabar el 1885. Consta d'una sola nau amb dues capelles laterals, el campanar amb clares influències modernistes, i que va trigar 7 anys fins a ser finalitzat, està format per diversos cossos quadrats, l'últim dels quals és circular. En aquesta parròquia sempre s'ha rendit culte a la Mare de Déu d'Europa o de les Neus. Va ser incendiada el 1936 i reconstruïda el 1943.
Clar, s'aprenen moltes coses amb aquest llibre. També, per exemple, que l'Ajuntament de Sabadell va emetre els bitllets d'una pesseta, 50 i 25 cèntims, durant la Guerra Civil.
Sí, sí. Bueno, és una mica les curiositats que hem d'anar parlant. I d'aquesta església de la Puríssima, que és precisament la de la Mare de les Neus, com bé aquí s'ha dit, també es parla d'algo que crec important, que és que a la dreta entrant està la Mare de Déu de Sant Pau de Riusec. I són dos de les verges trobades a Sabadell. Llavors, això és una faceta molt curiosa, s'ha de llegir el llibre, no vull entrar-hi ara en el tema. Una altra és la Salut a Can Canyameres, òbviament, però bueno, es diu el per què i per què es van trobar en 30 anys 4 Mare de Déus de cop, quan no hi ha més rastre, no? Llavors, això és un tema molt també curiós i interessant.
Uh-huh. En aquest sentit, Sara, com us heu dividit la feina? Com ha estat aquesta tasca? Perquè, clar, amb tanta informació, no sé qui feia el què.
Doncs mira, hem intentat fer-ho tot entre els dos. El que passa és que moltes visites només s'obren al matí, I llavors jo treballo i, per tant, no podia anar a totes les visites. Sempre que es podia es demanava que s'obrissin per la tarda o el dissabte, però hi ha algunes visites que jo no les vaig poder fer directament, les va fer el Josep Maria. Però després el treball de redactar, de posar en comú les idees i de tot això, ho hem anat fent entre tots dos.
Ella és de lletres i jo sóc de ciències, que he de redactar, és ella, no jo, eh? Jo li explico, escolta, m'he vist això, això i això, i llavors diu, pues ja t'ho poso, i no te'n fallis, perquè uno es limitado.
No, però està bé, perquè llavors eren dues vessants, no?, que us complementàveu en aquest sentit, no?
Visitar i passar informació i escriure i esmenar totes clars.
No, que és molta feina.
Per... No puc tirar-ho endavant.
Evidentment, si no haguessin calgut 5 anys, eh?
Però per tenir aquesta guia. Ens ho hem passat molt bé. Treballant junts, sí. La veritat és que sempre ens ho passa molt bé.
Clar, també hi ha un capítol especial on es parla de la ràdio, no? També de quina va ser la primera emissora, no? Que va ser la EAJ1 de Ràdio Barcelona l'any 1924 i que Sabadell doncs, va començar a emetre l'any 1934 amb la EAJ20, no? Que va ser tan coneguda. Mm-hmm. Vosaltres ho sabíeu, que van ser,
no.
Va ser una de les primeres?
No, en teníem ni idea. Això es va ser la Montse, la que ens ho va estar explicant tot i ens vam assabentar de tota la història de Ràdio Sabadell, del que havia anat passant amb les fluctuacions, que havia arribat quasi a desaparèixer, a comprar-li les zones i tornar a sortir. No en sabíem res, la veritat.
Va ser també, és un capítol també...
És de descobrir, però tornem a estar... Però qui ho diu? La directora que hi havia en el moment en què vam venir, és que és així com podem aprendre les coses. Les persones del lloc de responsabilitat que ens ho expliquen obertament. I això és el llibre.
De fet, es recull fins i tot els diàlegs amb algunes d'aquestes persones, d'aquests testimonis, que això també és molt interessant.
És que la gràcia és que cada persona explica a la seva manera, i això també queda reflectit en el llibre. Quan vas a un lloc, la persona que és allà t'ho explica amb el seu estil, amb les seves paraules, i això s'ha intentat també respectar-lo perquè doni més diversitat i el llibre sigui més amè i sigui entretingut.
Clar, i aquesta subjectivitat el que fa també és enriquir, no?, doncs aquest text.
Sí, clar, va quedant tot molt col·loquial. Hi ha una que ens va encantar, que era Slana, al Museu de les Eines, que és la persona que ho ensenya a les escoles, a tot i tal, doncs que es fa les preguntes a ella i se les contesta a ella. En el llibre, lògicament, recollim exactament el mateix. Llavors el llibre va recollint la manera en què s'ho explica a cada persona. Què vol dir? Que no és en absolut un llenguatge literari, que és un llenguatge col·loquial, el que entenem tots i al final el que la gent agraeix per llegir.
Mm-hmm. El que també és interessant és veure les fotografies, no?, d'aquest llibre. Com les heu obtingut i com ha estat doncs, el procés també de catalogar-les, d'etiquetar-les?
Doncs mira, les fotografies les hem anat fent entre sobretot el Josep Maria i jo, però després hi ha unes quantes que vam trobar un blog del senyor Norbert Vila, que té el blog Espais de Sabadell, que fa moltes fotos molt maques de Sabadell d'una manera més professional. I llavors ens vam posar en contacte amb ell i algunes fotografies que nosaltres no havíem pogut aconseguir les vam obtenir d'ell amb l'autorització, llavors el surt els agraïments, la fotografia de la coberta és seva, i sempre que una fotografia és seva o que ens l'ha cedit algú, ho fem constar expressament.
I també hi ha l'arxiu històric, vau anar a demanar fotografies i documentació?
De l'arxiu històric no, ens ho ha fet l'antiga caixa de Sabadell, després ens ho ha fet els de l'agrupació de la muntanya, els que ens han fet, i ja està, em sembla.
Sí, em sembla que ja està.
Però aquests eren dos i dos molt concretes que hem demanat. Realment l'ajuda amb 20 i pico de fotografies és de Norbert Vila. Les altres 180 que hi ha, perquè aquí n'hi ha més de 200, sí que són nostres, de la Sara i meves.
Uh-huh. També hem de dir que surten citats elements més moderns, com per exemple l'aeroport que gestiona Aena.
L'aeroport és una infraestructura d'Aena, una societat anònima participada un 51% de l'estat espanyol i un 49% pel capital privat. Som els propietaris i gestors de 47 aeroports i 2 heliports en tot el territori nacional. A banda, tenim el de Luton, Anglaterra, i som concessionaris d'aeroports a Sud-amèrica, però bàsicament a Espanya portem la xarxa d'aeroports que abans eren públics i ara són d'una societat anònima. Però només som propietaris i gestors de les infraestructures. El que més ingressos proporciona són les empreses de manteniment, que és un altre servei que té aquest aeroport. Quasi tots els nous hangars són tallers d'aquestes empreses i venen aeronaus de tota Espanya i Europa. A més, tenim les escoles de mecànics, perquè hi ha empreses que tenen un conveni amb les escoles de formació professional perquè els alumnes vinguin aquí a fer les pràctiques. En un reportatge més a TV3 es va fer una entrevista a un noi que havia sortit com el millor d'una de d'aquestes escoles d'FP i directament va ser contractat per un d'aquests tallers i ara treballa aquí.
Clar, Josep Maria i Sara, heu tingut molta sort perquè fins i tot dins de l'aeroport, heu pogut veure els hangars, heu pogut veure com, no, tota aquesta gestió.
Els bombers. Que dius, ai, si no fan res, que no fan res. Jo explico si no paren en tot el dia. I dius, i què fan? Bueno, això s'ha de llegir el llibre, clar. Ens ho va explicar tot l'Anna i, a més, me va presentar els bombers. I vam estar a la sala de crisis, i a dalt a la torre de control. I el futur del museu que hi haurà, que pretenen fer aquí. I l'aeroport té una cosa, per nosaltres que no som de Sabadell, les Ares de Sant Feliu, jo vinc a Sant Cugat però soc de Barcelona, ens creiem una mica que l'aeroport era de pijos, entre cometes, que aquí venien la gent a fer res. I bueno, aquest és l'aeroport, i és la imatge que hi ha des de Barcelona, i és aquesta. Llavors ens hem quedat parats de que, què dimonis, l'aeroport és una cosa brutal el que està fent. Primer, el 50% és de gent que està estudiant per ser pilot, per tot tipus de pilot. Això ja és bàsic. En segon lloc, hi ha un 25% de serveis que desconeixem perquè quan ho penses diu, home, com no hi has caigut? Estic parlant de quan hi ha un incendi, d'on surten les avionetes amb l'aigua per apagar l'incendi? I el RAC per anar a ajudar en un accident? I els Mossos per on van? I això són serveis de l'aeroport, que esclar, si no t'ho diuen no hi caus, és així. I de l'altre 25% sí que una part és d'aquell que ve amb la seva família a passejar pel cel, però també hi ha una part de gent que té que trasladar-se per urgència d'un lloc a un altre, no hi ha el vol, no hi ha la manera d'anar, no només a Espanya, sinó a un indret d'Europa, i poden tenir a qualsevol hora un avionet al seu servei. Jo crec que això és un gran desconeixement. I al costat de l'aeroport una cosa molt interessant, que és l'antic arsenal de la Guerra Civil, que a la Sara li va agradar molt.
A veure, Sara, explica'ns, perquè això també em genera molta, moltíssima curiositat. Jo sóc nascuda a Sabadell i no he anat mai.
Doncs és d'aquests llocs que, si tens una mica de claustrofòbia, doncs impressionen. Impressionen perquè és molt gran, sí que és veritat que és molt gran. Hi ha uns plafons molt explicatius de per què es va fer servir, que guardaven les bombes i les municions de les ametralladores, no? Però hi ha una part que és molt curiosa, que et trobes que hi ha les parets, hi ha uns ferros amb uns tacs vermells, que dius això, que era on posaven les caixes amb les municions i tal. I t'expliquen la visita que no, que això és d'un xampinyoner, que després de la guerra es va dedicar a cultivar xampinyons en aquest mateix refugi. Sí, sí, que és una cosa que sorprèn molt, perquè clar, hi havia les condicions d'humitat, hi havia la temperatura,
clar, ideal,
i això.
No?
Doncs, però això va acabar l'any 87, vull dir que no fa gaire que aquest xampinyoner encara estava allà cultivant. I és una altra cosa curiosa que t'expliquen allà.
Uh-huh. Racons i curiositats que en aquest llibre, doncs la veritat és que queden al descobert i ens fascina, doncs aquesta mirada, aquest recull de testimonis, d'informacions, de dades. Josep Maria, amb la feina acabada, quina impressió t'ha quedat de la nostra ciutat? Tornaràs o ja no tornaràs més?
Home, jo espero que sí. Voldríem fer d'aquí un any que ha sortit a Terrassa. Jo espero que les persones que els hagi agradat el llibre de Sabadell vulguin el de Terrassa, i la gent de Terrassa que els agradi el de Terrassa vinguin a buscar Sabadell. Jo aquesta setmana presento aquest llibre a Terrassa. I m'ho van dir a la llibreria, i t'atreveixes aquí? I dic, oi, tant. Bueno, haig de dir una cosa, conec diversos matrimonis que un o l'altre, en diversos casos, un és de Sabadell i l'altre de Terrassa. Això de tanta, no, també, home,
no,
també.
Això jo crec que aquesta competitivitat...
Ja ha passat molt, oi?
Sí, no, i és positiu, perquè jo crec que ens fa avançar tant els sabadellencs com els
terrassencs. Jo, per la pregunta que em feies, jo diria que hi ha una gran possibilitat, però que Sabadell ha estat una miqueta... No sé, a l'ombra de Terrassa en molts aspectes. I és el que, com ha explicat la Sara al començament, Terrassa té una oficina d'informació i turisme. Com pot ser que Sabadell no la tingui? Com pot ser que la Manchester catalana no tingui un museu del teixit? Sí, bueno, sí que està, però està a Terrassa. Esclar, no sé, jo crec que Sabadell ha de ser conscient que té, crec que, segons m'han dit alguns historiadors i arqueòlegs, jo no ho sóc, uh-huh, però que té potser la millor col·lecció de material del Neolític. Són centenars de peces del Neolític que es van descobrir a Sabadell, estan en caixes de cartró en un dels magatzems del museu perquè no hi ha lloc ni per exposar-ho. Home, jo crec que fer una cosa... No sé, cara al públic, cara als estudiants, és que no hi poden ni arribar. Crec que Sabadell hauria de fer un pols, un tirar endavant, creient en el seu poder i fer de que vingui gent, perquè és que a Barcelona molta gent m'ho ha dit, però i què has anat a buscar a Sabadell? Perquè és que en el fons ningú coneix, tothom va a Roma, París, Londres, però no coneixem Sabadell a 12 quilòmetres. És una llàstima, és una llàstima. O algun de Terrassa que m'ho va dir, quan ens falta alguna cosa me'n vaig a Barcelona, a Sabadell no se m'ocorreix. Home, jo no dic que vinguin a fer un cap de setmana, ja sé, però venir a Sabadell, a passar un dia, a conèixer Sabadell, espero que amb aquest llibre això s'obri i que els mateixos sabadellencs, home, doneu-lo de conèixer amb gent que no sigui d'aquí. Aquí a Sabadell som 210.000 habitants, però l'àrea metropolitana 4 milions i mig. Que Sabadell avanci, que pot fer-ho i molt bé.
Clar, ens hem d'empoderar, perquè amb el passat que tenim, no? Amb aquesta llarga trajectòria històrica, industrial, no? Amb aquest passat i avui dia amb els serveis i tot el potencial turístic, no? Que ens comentàveu, doncs això podria ser un bon reclam perquè vingués més gent. Sara, tu que també hi poses ulls de passejant, què trobes a faltar a la nostra ciutat? Què creus que faria falta, doncs, per ocupar, doncs, un sisè dia, podríem dir, de passeig en el teu llibre?
Jo crec que el Museu d'Història podria tenir molt, molt potencial, perquè és això, hi ha unes col·leccions molt importants. El lloc on està situat ara mateix potser no és el més adient, s'ha quedat petit, i jo crec que caldria un Museu d'Història de la ciutat més potent. Sí, sí, sens dubte.
Doncs moltíssimes gràcies per venir, Josep Maria Casas, autor d'aquest llibre, i també, doncs, a la Sara Labrador, també la coautora, per aquest fantàstic llibre, no?, on cadascú, doncs, ha anat posant la seva aportació perquè nosaltres, doncs, ens quedi aquesta ciutat, no?, amb tot el seu potencial, i que recordem que ha estat editat per Gregal. Que vagi molt bé.
Doncs pues moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Val, adéu.
Al riu Ripoll hi havia una gent amb un sedàs que buscaven a les aigües tota classe de metalls, entre mig d'hortes pirates que guarneixen els torrents i donen color al paisatge d'una forma irreverent. A Mollet, que és la capital de la motocicleta, van fer una visita ràpida als seus bingos i discoteques, allà on la indústria és agressiva i ensenya tots els queixals en forma de xemeneies i polígons industrials. Amb un carajillo feroxa la ciutat riera marxa, un imprudent de la marxa a tope va proposar-nos un pla brutal consistent en pujar a peu fins al cim del Montseny per rentar-nos la cara amb neu i continuar entusiàsticament. Aquesta violenta estripada només la pot fer el jovent quan creu que la vida és llarga i el cos es troba valent, que durin les alegries sense perdre l'enteniment abans de que entrem a Europa i ens domestiquin forçosament.